Sintonia d'un racó de lectura. Com sempre ens acompanya Cristina Serrano, responsable de la Biblioteca Municipal Joan Martorell Coca. Molt bon dia, Cristina.
Bon dia.
Com estem?
Molt bé.
Sí?
Sí, sí.
Tot bé?
Tot bé, tot bé.
Les activitats en marxa?
En marxa, estem en marxa, ja és abril.
Molt bé, sí, Déu-n'hi-do, com passen els dies, eh? Com passen
sí,
els mesos.
Sí, sí, sí.
Què ens explicaràs, doncs?
Bueno, doncs us explico en principi que com ja sembla que tot torna una miqueta a la normalitat, tornem a fer aquest any, que n'hi ha moltíssima gent que tenia moltes ganes que ho féssim, el dia 23 d'abril, el dia de Sant Jordi, al matí estarem de 9:45 a 2:45 a la plaça de la Sardana, posarem una gran parada de llibres i tot el recaptat, o sigui, ho farem, podreu posar un donatiu i agafar el llibre que vulgueu i tot el recaptat anirà per Ucraïna.
Molt bé, no?
Aquest any, sí, sí, anirà per ells, aquest any és el... la cosa més urgent, jo crec.
Sí.
Sempre s'adaptem una mica, depèn del temps, i aquesta vegada toca, Ucraïna.
Com anirà? Hi haurà un preu per aquests llibres?
No n'hi haurà un preu, és la voluntat. O sigui, nosaltres posarem una guardiola i vosaltres poseu el que vulgueu i agafeu els llibres que vulgueu i ja està. Són llibres que estan molt bé, són llibres que donem... Ara estem treballant en ello. Nosaltres constantment anem rebent novetats i novetats i novetats a la Biblio. Llavors tenim la biblioteca a tope i tenim el magatzem a tope i és una manera de fer
esport, que circulin aquests llibres, no?
Sí, de que circulin aquests llibres. Uh-huh. Llavors farem això. Són llibres que estan molt bé, són infantils, juvenils, adults, n'hi ha de temàtiques, n'hi ha novel·la, n'hi ha una miqueta de tot.
De tot.
No n'hi ha novetats, uh-huh. Això les llibreries.
Evidentment, no? Que però... també s'han de guanyar la vida aquest
sí,
dia.
Sí, 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 però trobareu bones coses. Així
perfecte.
Que us animem a que vingueu el dia 23 d'abril al matí a la plaça de la Sardana.
També ens hi trobareu a nosaltres, allà amb la ràdio, si no hi ha res de nou.
Això anava a dir, tu segur que estàs allà, eh?
Farem Sant Jordi, no?
I tant. És un dia molt, molt xulo.
Sí, sí,
espero que faci bo aquest dia.
Esperem que sí.
Sí, jo crec que sí.
Sí. I parlem d'activitats, també?
Sí, parlem d'activitats. Després, la setmana següent de Sant Jordi, tenim un munt de coses. El dia 25, que és dilluns, tenim la trobada de l'Agit Teatre, que aquest cop amb el conductor, l'Octavi Formatxer, comentaran el llibre El mar, visions d'uns nens que no l'han vist mai, de dramatúrgia d'Alberto Conejero. Et llegeixo la sinopsi del llibre. Diu, l'any 1934, el jove mestre català Antoni Benages arriba a l'escola rural de Banyuelos de Bureba, un petit poble de Burgos. Pocs mesos després, paga de la seva butxaca una empremta i un gramòfon. Des d'aquell mateix any, els nens i les nenes publiquen les seves emocions, somnis i pensaments. Al mes de gener de 1936, els nens i les nenes publiquen El mar, visió d'unos niños que no l'han visto nunca. El quadern, en paraules del mateix Benages, conté, en format de vers, més que de prosa, les expressions dels escolars de com s'imaginen el mar, les seves pors i els seus somnis. El mestre els promet que aquest mateix estiu els portarà a Catalunya perquè coneguin el mar. El 18 de juliol esclata la Guerra Civil. La promesa del mestre quedarà per sempre més sense complir.
Mm-hmm. Dia 25 d'abril, a quina hora, Cristina?
A 6:15 de la tarda, a la biblioteca. Encara queden llibres, podeu venir a buscar el vostre llibre d'aquesta obra de teatre, que ara mateix està al TNC, al Teatre Nacional de Catalunya, i el podeu llegir a casa, i el dia 25 a les 5 de la tarda, a les 5:30, a 6:15, ens trobem a la biblioteca per parlar d'ell.
Perfecte.
Amb l'Octavi.
Què més?
El dia 27 d'abril ens trobem els membres del Club de Lectura de Novel·la, que aquesta vegada parlarem sobre Argelagues, de la Gemma Ruiz, que és un llibre que jo me l'estic llegint ara, perquè jo condueixo el Club de Lectura de Novel·la, i us ho recomano moltíssim. No havia llegit res de la Gemma Ruiz,
sí?
I m'està encantant. I a més, normalment, encara que fins el dia que parlem del llibre, és el dia que toca, el dia 27 d'abril, normalment ja va venint la gent, els membres del club,
ja em
comencen a comentar i tal, si els agrada, si no i tal, i aquest està agradant molt,
sí?
Eh?
Sí, molt
sí.
Bé.
És una història que passa a Sabadell, al Vallès Occidental, i és la història de la seva mare, la seva àvia i la seva besàvia, i la manera en què està escrit. el català aquell d'aquella època. Mm-hmm. O sigui, és, costa, no és un llibre fàcil, eh?
Sí.
Però la història t'atrapa. La Gemma diu que ha fet una novel·la de totes les anècdotes que li han anat explicant les dones de la seva família, perquè són històries normal i corrents, però per què no fer una novel·la d'aquestes històries?
Clar que sí.
I la veritat que ho recomano molt, molt, molt. No et llegiré la sinopsi, amb el que t'he dit ja...
Molt bé, ja com es titula, doncs?
Argelagues.
Argelagues.
Tu vols que et llegeixi la sinopsi?
No, ja...
Vale. Ja queda, no? Doncs queda un llibre a la Biblio. Si voleu apuntar-vos, uh-huh, veniu ja, l'agafeu i el llegiu.
Dia 27 d'abril a les 6 de la tarda.
A les 6 de la tarda, sí, dimecres.
Què més ens expliques, Cristina?
Doncs mira, el divendres 29 d'abril tenim la primera presentació del llibre després de tota la pandèmia.
Mm-hmm.
És amb la col·laboració de la Llar de Jubilats d'aquí de Roda de Barà.
Sí.
I vindrà el Jordi Pardolario a parlar-nos del seu llibre. És un llibre molt curtet, que jo us ho recomano moltíssim també. No és una novel·la, són les seves vivències, ara us explico. Que es diu El laberinto de la adicción. El Jordi Pardolario... Ell diu que és un addicte, és un exaddicte, i bueno, és un llibre que jo crec que hauria d'estar de lectura obligatòria, uh-huh, als instituts, i bueno, llegeixo una mica el que diu ell.
Molt bé.
El laberinto de la adicción es un libro basado en las vivencias y experiencias de un adicto y de cómo se desarrolla la enfermedad desde que se adquiere hasta que se consigue la rehabilitación. Esta historia está enfocada a todas aquellas personas que se ven envueltas en la vorágine de esta situación, combinando la teoría con la práctica, con la finalidad de poder ayudar a otros adictos y a sus familias, para que comprendan la magnitud del problema y vean que existe una salida, la recuperación. He dedicat al Jordi Pardo, viu a Barcelona, i fa moltes xerrades per instituts,
sí,
i per punt d'informació juvenil, i el que us dic, si podeu venir, veniu el dia 29 d'abril a 6:15 de la tarda.
Molt bé, perfecte.
A la biblioteca.
I què més?
Bueno, doncs ara porto una selecció de llibres, perquè com que arriba Sant Jordi i ara tothom està pensant a veure què compro, què regalo, o que m'autoregalo, perquè
també,
això també, us porto una selecció de llibres que han sortit molt recentment o que estan a punt de sortir, que encara no han sortit,
mm-hmm,
per veure si us dono idees per
clar
aquesta
que
compra.
Sí, que és el que convé ara, tenir idees,
sí,
eh?
Sí, 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 sí. Doncs mira, el primer és Distòcia, de la Pilar Codony. Va sortir el 23 de febrer i diu la Banyolina Pilar Codony ha guanyat el Premi Documenta 2021 amb aquesta novel·la, amb Distòcia, que és el retrat d'una comunitat rural formada per una polifonia de veus. Per les seves pàgines passen una veterinària, un vedell i un gos pastor, dos germans que fan formatges, dues vaques enamorades, el vol de les orenetes, un univers fet de pràctiques ancestrals i encara vigents i de lògiques mal enteses des de la perspectiva de la ciutat que acostarà el lector urbà a les realitats del camp.
Molt bé.
Sí, sí, sí. Bueno, una altra novetat que ha sortit el dia 16 de març, o sigui, fa 4 dies, és Més que una dona, de la Caitlin Moran. La Caitlin Moran es va fer popular a escala internacional amb el best-seller Com ser una dona. I si en aquell llibre analitzava amb humor i amb esperit crític la vida d'una dona urbana a la trentena, a Més que una dona, que és aquest llibre que us dic, hi torna per parlar de l'escenari que s'obre a les portes dels 50. El sexe en parella, la tirania de l'estètica, les tasques de la llar, els pares que es fan grans o l'estrès són alguns dels molts temes que tracta en el seu nou llibre.
Mm-hmm.
També molt recomanat.
Yeah.
Un altre és el Crepuscle del món, que també va sortir el dia 16 de març, del Werner Herzog. Quan l'any 97 el director alemany Werner Herzog va viatjar al Japó, les autoritats del país li van preguntar a quina personalitat il·lustre i prestigiosa li venia de gust conèixer. I el cineasta ho va tenir molt clar, Ahiro Onoda, el soldat que va viure durant dècades en una illa, pensant que la Segona Guerra Mundial no havia acabat. El Crepuscle del món és la primera incursió de Herzog en el camp de la narrativa. És una crònica de la batalla quixotesca que aquest darrer soldat va dur contra el món i contra la realitat, enmig de la selva.
També ha de ser xulo.
Porta una miqueta de tot, ja
sí,
veus que
sí,
no tenen
sí
res a veure uns amb
altres.
Altres.
Sí, sí.
L'altre que va sortir el dia 16 de març és el cocinero de Alcyon, de Andrea Camilleri. Dos fets coincideixen a la ciutat italiana de Vigata. Un operari apareix penjat a l'obra que treballa i un iot de luxe amb capacitat per a un helicòpter amarra al port. És només una qüestió de temps que el sempre despert comissari Montalbano associa aquests dos esdeveniments fortuïts i s'adoni que alguna cosa s'està maquinant en aquest enclavament fictici de Sicília. El cocinero d'Alcyon és el penúltim llibre que Andrea Camilleri, mestre de la novel·la negra, va escriure abans de morir i ara arriba traduït a casa nostra.
Doncs també pels amants d'aquest tipus de lectura.
Sí, sí, perfecte, l'Andrea Camilleri agrada moltíssim, sí. Sí, és una aposta segura, sí. Un altre, que va sortir el dia 21 de març, és El dia que escapé del gueto, de John Carr. En Chaim és un nen polonès atrapat al gueto de Varsovia. Agosarat i valent, s'embarca en una sèrie de missions de resistència fins que, en plena acció, mata a un guàrdia nazi. Comença així un viatge de fugida que el durà a creuar Europa, viure impressionants aventures i acabar enrolat a l'exèrcit britànic per lluitar contra els soldats de Hitler. L'argument podria valdre per un fulletó romàntic, però en aquest cas és una història real. John Carr traça la memòria del seu pare, el Chaim de la novel·la, que durant anys va amagar a la seva família el seu heroic passat.
Molt bé.
Uh-huh. El John Carr és un novel·lista també molt consagrat, uh-huh. I en aquest cas, com ha passat amb la Gemma Ruiz, que ha agafat una història o anècdotes de la seva família per ser una novel·la, doncs en aquest cas també. Ell ha agafat la història del seu pare per plasmar-la en una novel·la i també pinta molt, molt bé. Una altra, que va sortir el dia 23 de març, és Història de la música del segle XXI, l'electrònica, de Pau Riba. El mític cantautor Pau Riba ens va deixar fa uns dies, però el seu llegat continua molt present. Amb Història de la música del segle XX, l'electrònica repassa 100 anys de l'evolució tant dels instruments musicals com de la forma d'enregistrar-los. I en aquesta panoràmica, Riba ens explica també la seva relació íntima i passional amb un art que va estructurar la seva vida i li va servir com a altaveu i catalitzador d'una mirada i una sensibilitat genials. Aquest segur que és un top vendes perquè...
Sí, sí, sí.
Sempre passa això, eh?
Quan es mor, sí, sí, quan es mor algú.
Un altre, que va sortir el 24 de març, és Nits de pesta, de l'Orhan Pamuk. Abril de 1901, un vaixell s'acosta a l'illa de Minger, a Turquia, portant a bord diverses personalitats de l'aristocràcia nacional, però també un inspector de sanitat del govern otomà amb un objectiu clar, investigar els rumors d'un brot de pesta a l'illa. El Premi Nobel Orhan Pamuk ens proposa un relat coral de ficció en el marc històric d'una epidèmia poc coneguda fora de les seves fronteres.
També, aquest deu ser d'Orillo, eh?
Sí, sí, sí. Un altre que va sortir el 24 de març és El monstre de Santa Helena, d'Albert Sánchez Pinyol. François René de Chateaubriand, un dels grans noms de les lletres franceses, i la seva amant, Delphi Sabran, viatgen a l'illa de Santa Helena. Som al 1819, i en aquest apartat illot hi viu el que ha estat un dels homes més poderosos de la seva època, Napoleó Bonaparte. Però quan la parella recala a l'illa, descobrirà que hi ha monstres més inquietants que l'antic emperador dels francesos. Albert Sánchez Pinyol mescla dos territoris que coneix bé, el de la ficció històrica i el del terror sobrenatural, en la seva nova novel·la. Sánchez Pinyol es va fer famós per fer això, per mesclar temes històrics amb temes sobrenaturals, de terrors, de monstres i tal,
sí.
I ara torna a aquest gènere perquè li va sortir molt bé. No sé si has llegit... Ai, és que jo tinc una memòria, si no ho porto escrit, el de Pandora al Congo, jo el recomano moltíssim, a mi no m'agrada la ciència-ficció, i aquest llibre em va flipar, em va encantar. Així que si no l'heu llegit, està a la biblioteca, el podeu venir a buscar i el llegiu. Tu l'has llegit?
No.
Te'l recomano, eh?
D'acord, ho tindré en compte.
Doncs tingueu en compte això, que surt una nova novel·la amb aquest gènere del Sánchez Pinyol que es diu El monstre de Santa Helena.
Mm-hmm.
Dóna temps per més.
Si vols una més.
Una més?
Vinga, va.
Vale, va. Doncs mira, una que jo crec que també vendrà moltíssim, que surt el dia 7 d'abril, encara no ha sortit, surt d'aquí dos dies, no, crec?
Sí.
És Vértigo, de Rigoberta Bandini. La Rigoberta Bandini s'ha fet super famosa amb la seva cançó Mamà, Mamà, Mamà.
Sí, sí. Que bé la canta.
La nova canta, però és que m'has mirat i m'ha fet una vergonya.
Per mi, no? No per la gent que t'escolti, no, per mi.
No, jo crec que no m'escolta ningú. No em diguis
que
m'escolta
algú.
Ah,
no, ningú, ningú.
Per això, mira, tornem.
Vinga.
La popular música Rigoberta Bandini es passa a la literatura amb Vèrtigo, un llibre que va escriure durant els mesos més complicats de la pandèmia i en què reflexiona sobre una altra crisi, la de fer 30 anys. Una crisi que, en el seu cas, va suposar un punt d'inflexió que la va propulsar a compondre les cançons amb què s'ha convertit en un dels noms més aplaudits de la música de casa nostra.
Molt. Pensava que anaves a cantar, de veritat.
No, no. Posa-la. El proper dia la cantem, tu i
vinga,
jo,
va.
Les dues, va.
L'assajarem bé.
Sí.
Doncs fins aquí, no?
Fins aquí.
Doncs tornem la setmana vinent, Cristina.
Molt bé, vale.
Que vagi bé. Gràcies.
Vinga, adéu.
Adéu.